sap qui és Frankenstein. Però sabeu qui és Mary Shelley? Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia, amb la Gina, la Mireia i la Maria.
Hola!
Hola!
Què tal, com esteu?
Bé!
Sí?
Prou bé.
Un dia ja bastant tardorenc, no?
Sí.
Plovia una mica.
Bueno, jo estic molt contenta.
Sí, jo també.
Avui m'he posat un jersei.
Jo porto la jaqueta.
Jo també he vingut amb jersei, tot i que sé que a la ràdio fa calor, però és igual, jo vinc amb jersei.
Sí.
Com esteu aquesta setmana? Que...
Jo estàvem parlant ara a la porta de plorar llegint. I no he volgut dir res, perquè com ens guardem coses, però porto els 3 dies tornant de Barcelona al tren plorant per diferents coses.
Ah, he vist el teu story d'avui.
Sí.
T'has llegit el de les nenes salvatges.
Sí, però avui no he jurat. O sigui, no he jurat.
No he
jurat. Què te parece?
El català correcte.
Xarnega. No he plorat per aquest. Vaig plorar ahir per aquest.
Ah, vale.
El dilluns vaig acabar al Castell Ambulant, que després en parlo. I vaig plorar al final. Ahir vaig plorar pel principi d'aquest nou de la Úrsula K. Le Guin, de les Niñas Salvajes. Però és que avui... He plorat perquè estic començant a escoltar l'audiollibre de Les Males, de Camila Sosa, que me l'han recomanat tantes vegades, que en parlo ara perquè ja quan l'acabi acabaré de parlar, però va d'uns travestis a l'Argentina, que són treballadores sexuals, i el narra ella. El narra ella i per primera vegada, porto molts anys escoltant audiollibres, plora.
Mentre el llegeix, hòstia.
Perquè és autobiogràfic d'experiències que ha passat ella.
Clar, no, evidentment, tu també has plorat. És que...
Ja està. A més que m'és igual el tren, eh? Avui el de davant m'estava mirant i jo, allà, jugant-me les llàgrimes i fora, ja anirem. Ja, 3 dies, 3 tornades plorant.
Déu-n'hi-do. Mm.
Bueno, aprofitem els viatges, no?
Exacte.
Almenys,
clar.
Una mica d'introspecció, està
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
I tu, Gina?
Jo, mira, cosa d'aquesta setmana és que vaig gastar-me els meus vals del consum aquests de castellà que fan en llibres a la llibreria Vallès. I em vaig agafar el de Que entierren nostres huesos en la medianoche, que crec que ja el vaig comentar a l'últim capítol, que és el llibre de les vampires lesbianes.
Sí.
Que m'està encantant, està sent estupendo.
Em pregunto per què t'està encantant.
No, és que realment la història m'està atrapant moltíssim.
Vale, bé.
I llavors m'he agafat Harrow la novena i Nona la novena, que són la segona i la tercera part de Gideon la novena, que ja vaig parlar d'aquest llibre, que va ser el llibre que em vaig llegir aquest estiu, que també em va encantar. I així que ara estic contentíssima, miro l'estanteria i tinc la trilogia sencera, que no serà una trilogia, hi hauran més llibres, però jo de moment ja m'he comprat els que estan publicats i ja els tinc preparats per menjar-me la saga entera. I estic contentíssima. I vam anar l'altre dia, la Mireia i jo, a la Fira del Llibre Feminista de Sabadell,
sí,
que va ser molt xula.
Jo vaig comprar 3 llibres.
Jo no vaig comprar res perquè ja m'havia comprat aquests 3. I ja...
sí.
Però hi havia coses molt, molt interessants. I vam descobrir editorials petitones que no coneixíem i molt xulo, les tindrem en compte.
Sí, alguna cosa farem.
Sí.
I jo vaig comprar un llibre que també en parlarem al proper episodi, perquè es diu... On són les dones?
És veritat.
I per primera vegada, quan trobo reculls de llibre que parlen de moviments feministes, miro darrere i és com, vale, un altre cop aquesta. No sé, potser sona malament el que dic, però sincerament no tenen aquesta perspectiva interseccional moltes vegades quan miro aquest tipus de llibres. I quan vaig veure darrere el llistat de dones i un home, John Stuart Mill, que em sembla brutal perquè vaig estudiar la carrera, em va agradar moltíssim. I el que em va agradar més d'aquest llibre és que és la seva biografia i textos de la seva obra. Llavors, clar, no només el típic de que saps què va fer, sinó com ho va fer. I ja en parlarem.
Que xulo, molt bé. Jo, bueno, així com a modo d'anècdota i per fer caliu aquí a Ràdio Castellà, l'altre dia estava escoltant l'últim capítol d'Amb sense embuts i vaig riure molt quan el Jaume i la Sara i l'Adri no sabien... que era una cosa que s'havia trobat el Jaume a Ras feia molt de temps, em sembla Razmetat.
Ai, jo aquest encara no l'he
escoltat. I que jo l'estava escoltant i tipo, en directe, jo escoltant-lo, que no el vaig escoltar en directe, li vaig escriure al Jaume en plan, jo sé el que és, tal, no sé què, i als 10 segons troben el que és, però va ser molt divertit, que és una eina per la pipa, per premsar el tabac, treure el tabac i tal.
Okay.
Però clar, si no saps el que és, realment sembla com una cosa de toxicòman, una mica, perquè té una cullereta, no?
Ah, ui, vale.
Però és molt xulo. I llavors també una cosa que m'ha passat ara, just abans de venir, estava treballant i tinc alumnes que són de segon d'ESO i hem fet, perquè com que és Halloween, doncs hem fet una activitat, uns mots encreuats, que a mi m'agrada molt, i l'he fet jo. I l'estava picant, no sé què, i un d'ells era un monstre molt alt que té moltes cicatrius, que porta molts punts, clar. I ningú... Un m'ha dit Einstein, i jo, ui, no.
Acaba igual.
I l'altre em diu, no, són germans, i jo, no, no va ser tampoc. I una nena m'ha dit, però Frankenstein no és el monstre. Frankenstein és qui va fer
molt
el monstre.
Bé.
I jo...
Un aplaudiment per aquesta nena.
Bravo! Que bé. I m'ha fet molta il·lusió que ho sapigués la nena.
Pues sí, la veritat.
Amb bastanta il·lusió. I a part d'això, bueno, el que us deia abans també, que vaig anar a Sitges ahir, i va ser molt xulo. Es fa de nit molt d'hora ara, llavors sí, va ser una mica en plan, oh, que tard que és, i eren les 6 i mitja de la tarda.
Sí.
Però, i vaig patir una mica Renfe, que també us ho he dit. Sí. Almenys vam arribar.
Visca la Renfe.
Visca la Renfe. Molt bé.
Última
doncs,
cosa, que serà l'últim capítol que ho dic. Queden només 2 dies per veure la Lady Gaga.
Jo he de dir que ahir va anar el meu amic David. I...
No spoilers.
No. Bueno, jo ja he vist
spoilers. Ja, ja, ja.
Sí, també.
Day, no, però day, de les seves stories, ja parlarem.
Una amiga meva va anar a l'hotel a rebre-la. A la porta de l'hotel on s'allotja.
A rebre-la vol dir a dir...
Exacte.
Ah, vale, okay.
I ara sí, anem al tema d'avui.
Comencem.
Som-hi.
Avui revisem allò que anomenem clàssics. Però no per fer una llista de llibres que cal llegir, sinó per qüestionar per què aquests llibres són els que hem après a considerar importants. Aquest interès pel clàssic l'hem tingut perquè al nostre darrer club de lectura hem llegit Frankenstein, de Mary Shelley, que és considerat com el primer llibre de ciència-ficció i un dels clàssics més reconeguts escrits per una dona. Per això... Avui parlarem de com s'ha construït aquest cànon literari i de com al llarg de la història moltes autores i veus dissidents han estat esborrades o menys tingudes. Un procés que no ens cansarem de repetir, anomenat criptogínia,
yes,
que és aquest esborrament simbòlic i material de les dones i és la base del nostre col·lectiu, i encara en sentireu més a parlar al proper episodi. Llavors, avui diem que revisar els clàssics és, per tant, també revisar la història del poder dins de la cultura.
M'encantaria deixar aquesta cançó més
rara, sí,
però bueno, per cosites no sé fer, però vaja temon. Molt bé, doncs el primer espai, la primera secció que farem avui és què és un clàssic i què hauria de ser un clàssic. Per tant, mirarem una mica el que es considera i el que nosaltres creiem que podria ser considerat un clàssic. Abans d'entrar a parlar dels llibres en si, això, definirem què és un clàssic. Quan diem clàssic, sovint pensem en llibres antics o en autors amb noms solemnes, però un clàssic no és només una qüestió d'edat. En aquest apartat parlarem del que es considera o no clàssic i quins criteris hi ha per afegir-ho en aquesta classificació. Posarem exemples tant d'aquells autors i obres que la cultura popular ha consagrat com a clàssics, com d'altres, especialment dones o persones no blanques, que no han tingut el mateix reconeixement, però que per la seva aportació i rellevància haurien d'haver format part del cànon literari.
Vale. Aquí, quan estàvem pensant nosaltres què és un clàssic i quins llibres es poden considerar clàssics, hem trobat diferents punts.
Sí, diferents criteris.
Sí, exacte, criteris. No em sortia la paraula. Gràcies. Un dels primers criteris que hem trobat és que és un text que ha estat legitimat per institucions, és a dir, escoles, universitats, editorials i mitjans en general, com a obligatori o universal, immortal... Són obres que per alguna raó traspassen a la seva època, es continuen llegint, reinterpretant-se i inspirant noves generacions. Són textos que han resistit el pas del temps perquè plantegen preguntes universals o perquè han deixat una empremta profunda en la cultura. Ara bé, com d'antic ha de ser un llibre per ser considerat un clàssic?
Pregunto. Porto des d'ahir discutint amb la meva parella per això. O sigui...
Petit apunt que, per exemple, els cotxes, si no m'equivoco, a partir dels 25 anys són considerats... 25 o 30? Bueno, són considerats clàssics.
Clàssics. I aquí, si vols, acabem de...
No, no, digues, endavant.
No, que fins... Quin és el criteri? Quin és el criteri en aquest sentit de que hem de marcar el segle a partir del segle XIX cap enrere?
Clar, no ho sé.
Stone Butch Blues, que després ho mencionarem, pot considerar-se un clàssic LGTBI? Aquí...
Clar, o si té més de 2 centímetres de pols, clàssic, no?
Sí, exacte. Sí.
Pues, evidentment, no hi ha una resposta única. Tradicionalment, el terme s'aplicava a obres de fa segles, de l'antiguitat grecollatina o del Renaixement, però avui també parlem de clàssics moderns o fins i tot de clàssics contemporanis. Obres del segle XX o XXI que ja formen part de la nostra memòria col·lectiva i que segueixen influint en la manera de com llegim i escrivim.
Aquesta és la cosa, que és que arriba un punt que la majoria dels llibres que ens han fet llegir a primària o a secundària no són clàssics, com podem interpretar aquests clàssics de l'antiguitat o del Renaixement. Són clàssics del segle XX, la majoria.
Sí, sí.
Perquè nosaltres ja tenim una edat, o sigui que del segle XX segur. Però són clàssics del segle XX i ja, també ho mencionarem diverses vegades, però la paraula clàssic potser ha de significar més d'una cosa i no simplement clàssic de viejo.
Sí, és que també anava a plantejar-vos això, que dir, potser la paraula també la podríem canviar, no? O sigui, en plan, però després jo, pensant en tot el capítol d'avui, pensava també en el tema bestseller, perquè llavors veus la paraula, el segellet,
bestseller,
que està amb
llibres. Jo això no entenc com funciona, perquè
jo tampoc,
30.000 llibres que són bestseller del New York Times i no sé què mierdes.
I llavors és una xusta de llibre. És una xusta de llibre, això, moltes
això,
vegades.
Això
no?
També en parlarem,
que,
sí.
Però que també és subjectiu, aquí està l'altra cosa, no? Vull dir, un llibre a mi em pot semblar un trunyo i resulta que és... Jo me recordo fa anys vaig intentar, que buscant info pel capítol d'avui, me l'he trobat allà a l'estanteria, un llibre que, un grup que a mi m'agradava molt, doncs una de les components del grup va dir m'estic llegint aquest llibre, m'encanta, no sé què, i jo, com que estava superfan girl, me'l vaig comprar. És un premi Nobel, i és un llibre que no vaig passar de les 30 pàgines, perquè era en plan... Era en anglès, també, vull dir, crec que no és perquè fos dolent, però sí que el trobava molt avorrit. Ja. En plan, doncs no li veu el Nobel.
Ja, sovint passa.
Saps? Però, bueno, vull dir,
crec
és subjectiu.
Crec que avui no el mencionem, però Alicia en el País Maravillas, de Lewis Carroll, jo no he pogut. No.
Jo no ho he intentat mai.
No, jo no ho he pogut. També és veritat que també podríem fer un altre capítol de separar l'obra de l'artista. Llavors, ara no llegiria Lewis Carroll mai de la vida. Sí, ja en parlarem algun dia, si cal, però mai de la vida.
Jo també entraria al Museu Picasso així, però...
Exacte. Bueno, la qüestió és el que dèiem ara. Un altre criteri, aquest habitual, és determinar si un llibre és un clàssic per la seva qualitat literària. Perquè el problema és que el concepte de qualitat literària és més que discutible, com deien. I en moltes ocasions entra en aquest terreny de subjectiu. Sí. L'altre dia parlàvem de La Vegetariana, per exemple, una companya de la feina que no se'l va poder ni acabar perquè estava mal escrit. Un que ha guanyat el Premi Nobel, l'autora. I a veure, llavors també passa que hi ha certes circumstàncies que poden convertir un llibre en un clàssic que pot ser un llibre mediocre. I això, circumstàncies, a vegades és simplement l'escrit X.
Sí, sí, o que et donin premis, no?
Exacte.
No tornaré a mencionar perquè no em vull fer repetitiva, però bueno.
Llavors, estem en aquest punt de qui decideix el que és universal? Qui decideix que té qualitat literària? I per què la majoria d'aquests noms són homes europeus i blancs?
Que sorpresa!
Exacte. Quants llibres d'autores, penseu, us veu llegir durant l'etapa educativa?
Un.
Mercè Rodoreda.
Exacte. Sí, tothom el mateix.
I jo crec, a mi no me'l van fer llegir.
A mi sí.
A mi sí.
A batxi.
Jo diria, clar, no, jo no tenia literatura a batxillerat.
Jo tampoc, no sé per què me'l van fer llegir. De fet, jo vaig ser artístic, però sí que me'l van fer llegir. Sí, sí.
Llavors, resulta evident que aquest cànon s'ha construït sobretot a partir d'autors europeus occidentals, heterosexuals, de classes mitjanes o, millor dit, altes, i que representen aquesta visió del món universal que realment és molt parcial.
Sí, i de fet, em recordo també, per exemple, doncs, si mirem a la llista de gent que ha guanyat els Premis Nobel, ens passarà una miqueta el mateix, de totes les categories, una mica també... És que no sé, crec que no parlàvem vosaltres l'altre dia, però el nom, molt ràpid, el nom Renaixement que es posa al segle XV en aquest moment és perquè creien que tot el que hi havia des de l'Imperi Romà fins a ells era el que hi havia al mig, era com... No? I llavors per ells el clàssic, pels homes renaixentistes, homes, alguna dona hi hauria, el clàssic era el bo.
Clar.
I llavors jo crec que també té aquesta connotació de clàssic vol dir bo.
Clar.
Però bueno, potser podríem mirar...
Clar, i potser també hi ha moltes obres del Renaixement considerades clàssiques. Potser tenen aquest to clàssic perquè eres el Renaixement.
Bueno, i volien imitar-ho.
Clar,
per això. Vale. Però bueno, no significa que siguin bons. Si però bueno, aquí anem. Doncs comencem per revisar la llista del que entenem com a clàssics oficials consagrats pel cànon literari.
A veure.
Vale, tenim primer a Homer.
Homer, digues Homer.
Homer.
Homero.
Homero. Amb la Odissea i la Ilíada, a Virgili amb la Eneida, a Dante Alighieri, no sabia com es pronunciava aquest d'esto.
Bueno, jo et dic que sí, però no sé.
Sí. Exacte.
Assumim que es diu així, amb la Divina Comèdia, Miguel de Cervantes amb Don Quijote, La Mancha, William Shakespeare amb Hamlet, Romeu i Julieta i Macbeth, Joan...
Goethe. Digues Goethe, sí. O Goethe, no sé com vulguis.
Clar, pues aquest amb Faust i Charles Dickens amb Oliver Twist.
Tenim Leo Tolstoi amb Guerra i Pau i Anna Karenina.
Sí.
Fyodor Dostoyevsky amb Crim i Càstig. Gustave Flaubert amb Madame Bovary. Víctor Hugo, Els Miserables. Marcel Proust amb A la recerca del temps perdut. Kafka amb Metamorfosi. Albert Camus amb L'estranger.
També tenim a James Joyce amb Ulisses, George Orwell amb 1984 i Animal Farm, que es diu...
Revolución en la granja.
Rebelión.
Rebelión.
Ah.
Hemingway, aquest el direm una boca petita. Hemingway. Amb El vell i la mar, Gabriel García Márquez amb 100 anys de soledat, José Luis Borges amb Ficciones, Josep Pla amb El quadern gris i Mercè Rodoreda, perdó, L'única dona que sovint hi entra,
sí,
que com hem dit ara també, uh-huh, amb La plaça del diamant.
I, òbviament, sovint hi entra dins del nostre context.
Sí, clar, clar, sí, perquè algú fora de Catalunya...
Algú gallec no crec que hagi llegit
no, la veritat és que
ojalà. No, no, ojalà, però sí, poder no.
Que és una lectura obligatòria allà? Segur que no.
No,
exacte, dic ara.
Exacte.
Bueno, al llegir aquesta llista es fa evident el que comentàvem, que la idea de clàssic no és neutra, sinó que és una construcció social i cultural. Com hem dit, un clàssic no cal que sigui antic ni escrit per un nom conegut, sinó que tingui la capacitat de mantenir-se viva cada cop que algú la rellegeix o la reinterpreta. És una obra que continua tenint alguna cosa a dir avui.
Per mi això és clau, i per això jo crec que diem aquest serà un futur clàssic. Mm-hmm. Perquè sí, continuarà dient coses encara que canviï molt el temps.
Sí.
Perquè podria parlar del passat com podria parlar del present.
Mm. Bueno, i Homer, per exemple, és això. O el Homer.
El Homer.
Sempre una cosa que es va escriure fa... No? I encara és rellevant, no? Mm-hmm. I encara es llegeix. Mm-hmm.
Pues, com bé sabeu les persones que escolteu sovint o que assistiu a les nostres activitats, a nosaltres ens agrada qüestionar. Per això revisar que és un clàssic vol... Ai, per això revisar el que és un clàssic vol dir reconèixer els valors dels que són el cànon universal, però també fer palesa les absències, els silencis i les ideologies que contenen. Llavors, no es tracta d'esborrar-los, sinó de posar-los en diàleg amb altres veus que durant segles han estat ignorades, que és el que ens agrada a nosaltres.
Exacte. No volem esborrar els homes, no volem esborrar els autors. No anem cap aquí.
No
només...
tots els autors. No,
alguns sí.
Només és... volem donar rellevància.
Exacte.
A qui no l'ha tingut. Qui no ha tingut l'oportunitat de tenir rellevància.
Bueno, i crec que la clau de tot el que diem sempre i la paraula que millor ens defineix, a part de criptogènia, és el tema de revisar. O sigui,
sí,
no estem volent imposar res, no us preocupeu.
No, perquè però... ja ens han imposat.
Sí,
és que no sí, venim d'aquí.
Això és una altra, ja, ja, això és una altra conversa. Mundo ideal, un altre capítol.
Sí.
Clar, llavors, un altre criteri que parlàvem abans. També que tenim en compte que aquest tipus de clàssics s'acostumen a parlar només d'un gènere concret de la literatura. Uh-huh. O sigui, pensem en la llista que acabem de dir, pràcticament són realistes o històriques, amb temàtiques considerades universals, com l'amor, la moral o la guerra. Però hi ha d'altres gèneres, com la ciència-ficció, el terror o la fantasia, que han creat obres igualment profundes o influents. Uh-huh. Podem parlar en ciència-ficció...
Ficció?
Ficció? Autors com Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, una en Fundació, l'altra amb 2001, una odissea a l'espai, i són tan essencials com la Úrsula K. Le Guin amb La màscara de la foscor.
Clink, clink, clink.
Primera
Úrsula
vegada.
Mention.
I la Margaret Atwood amb El cuento de la criada. Mm-hmm. O Terror, Mary Shelley, que ja ho hem dit, juntament amb Edgar Allan Poe o Stephen King. Fantasia, a Tolkien, o Lewis amb les Cròniques de Nàrnia. Cercant això, òbviament, hi havien altres noms d'una dona anglesa.
Aquella que ens cau també.
Que també pot ser considerada un clàssic per la seva rellevància que ha tingut. Però potser el que dèiem, intentem separar una mica, o sigui, no separar.
Una dona que també fa servir inicials, no?
Sí,
que
exacte, sí, exacte, sí, sí.
Que jo, de fet, l'altre dia pensava, perquè els llibres d'aquesta dona ja tenen uns anys, i ben bé que es poden considerar clàssics de la fantasia.
Clàssics moderns, exacte,
sí,
el que parlàvem abans.
Però bueno, esclar.
Clar.
Sí, si no sabeu de quins estem referint, millor.
Sí, però jo crec que tothom,
sí, tothom ho sabrà.
Sí. Llavors, tenir una mica en compte això, que òbviament en molts d'aquests gèneres parlem de... clàssics moderns, si algú li molesta, Javi, la paraula clàssic, modern, però no sé, s'ha d'adaptar al vocabulari.
És una mica un oxímoron, no? Com, sí.
Sí, ja està. O sigui, tu has dit abans, utilitzem una altra paraula. Jo crec que no, perquè la paraula té molta importància, la paraula clàssic. De la mateixa manera que altres paraules han evolucionat per significar diferents coses, en aquest cas li podem posar clàssic modern o clàssic de la ciència-ficció o clàssic de la fantasia, m'és sí. igual. Però la paraula clàssic no significa antic o vell, significa que és important i rellevant en l'època actual.
Sí, jo estic bastant d'acord amb tu.
Amb qui?
Amb ella.
Ah, perquè em mires a mi.
Sí, perquè he vist que anaves a parlar. Sí, gràcies. Crec que anaves a dir que tu no estàs d'acord.
No, és ben bé que no estigui d'acord, no. Però, clar, en el món de l'art i de la història de l'art, les cultures clàssiques... Actually. Sí, no, de dir... Però són la romana i la grega, no? Llavors, sí. I tenen un component d'antiguitat obligatori, no? Però també és curiós com doncs, potser el mesopotàmic no és clàssic, no?
O vull perquè dir... un partit de futbol és un clàssic.
El clàssico. És veritat, no ho havia pensat.
Clar, és que si es pot utilitzar així, jo ho utilitzar com em doni la gana.
Clàssica rivalitat entre hombres.
Sí, però és una cosa que també es diu en pel·lis o en música. Jo que sé, una pel·li, el típic de tal pel·li, jo que sé, ara no em ve cap al cap. I dius, ai, no l'he vist. Com no l'has vist si això és un clàssic?
I no són tan antigues.
I no són tan antigues.
No són d'Homer, saps?
No. Homer, el director. Sí, i de fet aquí una petita, un petit parèntesi, que just aquí està posat en aquest ordre, Mary Shelley, després Edgar Allan Poe. Jo vaig estar mirant quan havia escrit l'Edgar Allan Poe les seves mandangues, no? I va haver un moment quan llegia en Frankenstein que em va recordar molt a, em sembla que es diu El corazón acusador, que és, bueno, si heu llegit alguna cosa de Poe o sabeu alguna cosa de Poe, és un, bueno, que algú mata algú i llavors el cor l'enterra no sé on, el guarda sota de l'escala, crec que una història així, i el sent bategar i com que té molta ansietat perquè... I hi ha una part de Frankenstein que a mi em va recordar molt i vaig pensar, mira que igual el bueno d'Edgar se leyó a la Mary.
O també el que parlàvem, que en aquella època aquest tipus d'experiments es creien que en parts del cos podien donar vida. Llavors sí, també pot estar molt influït en el punt on estava la ciència.
Pot ser molt general, per suposat, però allò que tinc, pensava, mira, una màquina del temps ara em seria guai per preguntar-li, escolta, Edgar, tu saps qui és la Mary? Te suena? Te suena la Mary? Sí, home. I li hauré de dir, la dona d'aquell, saps?
Exacte. La dona del Percy.
També, si no m'equivoco, Edgar Allan Poe era americà. Llavors,
ni idea, diferent. La veritat.
Diria que sí. Okay. Però bueno. Doncs, un altre...
Criteri
que podríem fer servir de punt és el feminista interseccional, per suposat que no es gusta a nosaltres, un poquito. Doncs hem de revisar el que és un clàssic des d'una mirada feminista interseccional, que tingui en compte no només el gènere, sinó també la raça, la classe, la sexualitat i l'origen cultural. Perquè si només revisem el cànon afegint unes quantes dones blanques, continuem deixant fora moltes altres veus, per suposat. Aquesta mirada ens convida a preguntar-nos qui explica les històries, però també qui apareix representat i qui queda fora d'aquestes representacions. Ens fa mirar més enllà de l'Europa del segle XIX per descobrir autores afroamericanes com Toni Morrison o Audre Lorde, llatinoamericanes com Gabriela Mistral o Claribel Alegria. Claribel.
Quin nom.
M'encanta. Sí. Alegria. O veus asiàtiques i àrabs que han estat ignorades per la crítica occidental, perquè el món ja sabeu que és
sí.
Nosaltres. Dit això, ara volem revisar la llista d'obres que ara es comencen a considerar clàssics o que haurien de ser. Segur que ens quedem curtes, així que podeu afegir-ne i deixar en comentaris les obres que considereu. Repetim per... que us repetirem els cops que calgui, perquè us estimem molt, però deixeu-nos feedback. Podeu, sí. Està bé.
Ja. Que estem a YouTube, comentaris
sí,
a YouTube.
Sí, exacte. A l'Spotify també es pot comentar,
sí,
eh?
Sí,
exacte. Però no sé que només es pot fer un comentari. Bé, és igual. Si no, ens envieu això per Instagram, que també estem. Doncs, començaríem amb aquesta llista que, de què ens agradaria que fossin, o que haurien de ser, amb Safo de Lesbos, per suposat, i els seus fragments poètics, fragments perquè no s'han conservat en la seva totalitat, que estem parlant de quelcom escrit al segle VII abans de Crist.
Tela marinera.
Ríete. Homer. Christine de Pizan amb La ciutat de les dames, que a més això crec que ja ho havia dit en algun capítol, però és com la resposta a una literatura supermisògina que s'estava fent en aquell moment, i ella va dir, ah, sí? Pues toma, tres. Sor Juana Inés de la Cruz amb Resposta a Sor Filotea de la Cruz, wow. Fantasia, 1691. Jane Austen amb Orgull i prejudici, sentit i sensibilitat. Mary Shelley amb Frankenstein o el modern Prometeu. Emily Bronte i... O sigui, Emily Bronte amb Cims borrascosos. I Charlotte Bronte amb Jane Eyre.
També tenim a George Eliot o Marianne Evans. No, desconeixia aquest nom. amb Middlemarch, Virginia Woolf, amb Mrs. Dalloway o una cambra pròpia, Toni Morrison amb Beloved, la Úrsula Caleguin amb la màscara de la foscor, la Octavia E. Butler amb Kindred, Marguerite Duras amb L'amant, Carson McCullers, que no McCullen, este no, és otro.
McCullen.
El cor és un caçador solitari i Anaïs Nin amb Diari.
I una mica més tirant cap a casa, Maria Mercè Marçal amb Bruixa de Dol i d'Esglàs, Montserrat Roig amb Els catalans als camps nazis, Ramona, adéu, Glòria Anzaldúa, Borderlands, La frontera, Asata Shakur, una autobiografia, Sílvia Paz, La campana de vidre, Audre Lorde amb Sister Outside, Maria Aurelia Campmany, Feliçment, Jo sóc una dona, o Luisa May Alcott amb Mujercitas.
Yes. Nosaltres revisem els clàssics perquè són una construcció de poder i de memòria col·lectiva. Avui estem, bueno, les paraules...
No passa res, escolta, canvi horari.
És el canvi horari, és el canvi horari.
Està, no passa res.
Això, la memòria col·lectiva, per tant, el repte no és només afegir dones o dissidències al canon existent, sinó redefinir què fa que una obra sigui clàssica, que hagi obert camí, que hagi fet pensar, que hagi incomodat l'ordre establert o que hagi connectat generacions diverses amb preguntes que encara ens interpel·len, com dèiem abans. Així, construir un nou cànon vol dir ampliar el relat, incloure-hi més mirades, més llengües, més gèneres i més realitats. En definitiva, fer que la literatura que anomenem universal ho sigui de veritat.
Exactament. Molt bé, doncs passem al espai o bloc 2, la valoració dels clàssics que hem llegit nosaltres.
Yes.
Aquí les versades.
Sí, precisament.
Jo més del que pensava, quan m'he posat a llegir.
Jo menys del
jo
que
ja
pensava.
Sabia, jo no pensava cap. O sigui que...
No, jo també, com que... Bueno, crec que no és cap secret, no, però fem un guió i quan jo m'hi he posat ja havia agafat molts dels que jo també m'he llegit, llavors, però llavors he pensat, joder, sí que he llegit poc. He hagut d'anar a l'estanteria a mirar què havia llegit.
Clar,
i que
jo,
no.
Jo al revés, jo més dels que em pensava, perquè se m'havia oblidat que jo he fet un batxillerat humanístic i que jo tenia l'assignatura de literatura i me'n vaig haver de menjar molts.
Quina enveja, eh? M'hauria agradat fer-la.
Sí, sí. A mi no, en aquell moment no.
No, en aquell moment tampoc, però ara...
Sí.
De fet, a primer vaig fer, de carrera vaig fer una assignatura de literatura i em va encantar, però no vam tenir temps ni material de llegir tants, no? Doncs en aquest bloc farem una mena de repàs lector. Direm quins clàssics hem llegit, què ens han aportat i si ens han fet pensar o si ens han deixat fredes. Parlem de com la lectura canvia amb el temps i amb la mirada. Allò que potser vam llegir sense qüestionar a l'institut ara pot resultar-nos ple de missatges patriarcals o racistes. Uh-huh. Sí.
Sí.
Passa. Però també hi ha clàssics que, rellegits en perspectiva de gènere, es transformen en una altra cosa, més crítica, més subversiva o més propera del que semblava.
Ah, molt bé.
Vale,
molt bé.
Jo començaré amb George Orwell, 1984. Us l'heu llegit, alguna de les dues?
No, sí.
Sí, jo pensava que tu te l'havies llegit. Hem de dir que l'altre dia, quan vam anar a la xerrada de distopies feministes, la van posar com a exemple de... que tothom la posa com a exemple, com a distopia, però, ojo, amb la perspectiva de gènere, perquè no en té cap. Llavors, ja. Partint d'això...
Ni se la ve ni se l'espera, no?
És un bon llibre. Partint de... tenim en compte que és un clàssic sense revisió de què passaria a les dones en una distopia, que si ja estan en una situació pitjor, en una distopia que acaben malament, elles estarien pitjor, dones i persones no blanques estarien pitjor. Partint de que aquesta perspectiva no la té, és un bon llibre. És sobre el futur on l'Estat ho controla tot, fins i tot el pensament. La novel·la segueix a Winston Smith, un home que treballa reescrivint documents històrics per al partit, que a mi és de la part que més m'agrada, aquesta, com reescriu els diaris, la història.
Com censura.
Exacte. En un estat totalitari on el gran germà, que, per si no ho sabíeu, d'aquí surt un gran hermano, vigila cada moviment i fins i tot els pensaments poden ser castigats. A casa seva té pocs racons on no l'estiguin vigilant. Llavors Winston inicia una relació secreta amb Julia i comença a qüestionar el sistema. Al principi de la història, el règim anuncia un triomf. Això és un exemple, vale? Perquè volia posar un exemple. Al principi de la història, el règim anuncia amb triomf que augmenta la ració setmanal de xocolata a 20 grams.
Uau!
Vale? Perquè xocolata és com un bé molt preciat. però Winston recorda clarament que abans era de 30 grams. Però t'estan anunciant que és un èxit que ara et donin 20 grams. Clar, això vol dir que en realitat han reduït la ració, però el partit manipula la informació i convence la població que està donant més. Llavors, aquest llibre jo crec que continua sent una advertència vigent sobre la manipulació de la veritat, la vigilància i el poder del llenguatge. Una mica també del que vam llegir de l'home a qui ja no li agradaven els gats.
Ai, que bo.
En aquest sentit del poder del llenguatge. Llavors, jo, recomanable. No és un llibre difícil, jo crec que és bastant és ràpid, o sigui que jo aquest el recomano tenint en compte que zero perspectiva de gènere.
Jo et faré un petit apunt perquè també m'he llegit, per tant no l'he afegit jo, però jo el vaig llegir no farà gaire. La veritat okay. És un d'aquells que era en plan, és un clàssic, t'has de llegir 1974, m'ha dit molta gent, i gent que crec que té molt bon criteri, amb la qual era un llibre que tenia pendent. I me'l vaig llegir doncs, potser fa 6 o 7 anys, no fa més. I recordo que potser és per allò de que quan et hypegen molt una cosa, de cop ho llegeixes i dius, però sobretot pel tema de perspectiva de gènere, que vaig dir, ¿esto qué es? O sea, aquest senyor... A més, no podia parar d'imaginar-me el protagonista com a l'Orwell mateix, i com tipus, literal veia la seva cara i, bueno... Tot i que és un personatge que va ser molt important, ell a l'Orwell, també jo tinc les meves... discrepàncies també amb les seves crítiques que feien als seus llibres, tot i que, evidentment, tots els seus llibres són molt bons llibres, vull dir, crec que tothom se'ls hauria de llegir, sí que crec que són uns clàssics, però crec que el guai que pot ser ara, si algú no se l'ha llegit, és pensar com canviaria la història si hi hagués una perspectiva de gènere.
Exacte,
no?
jo fa 13 anys que me'l vaig llegir, llavors en aquell moment no feia aquesta revisió, no, en aquell moment no.
Era un llibre, sí, mà.
El dia que me'l llegeixi jo ja... Ja us faré
feedback. Que tu pots anar a matxeta, ja.
El tinc, si vols, el tinc. Vale, i el següent, també el tinc, de segona mà, que és una cosa que us vaig ensenyar ahir, però acostumo a anar rebuscant en les llibreries de segona mà els clàssics. Llavors, per això tinc molts clàssics que no sé si me'ls llegiré mai, però queden molt bonics.
Sí, és que són edicions molt boniques.
Perquè són edicions molt boniques, però ja estan. Ja després ja mencionaré. Però aquest sí que el vaig comprar i me'l vaig llegir en aquell moment, el d'Animal Farm o Rebel·lió en la Granja, que a més el tinc en català. I per mi aquest m'agrada moltíssim. Perspectiva de gènere, són animals i pots no pensar-ho. No t'està especificant el sexe dels animals, per tant, no és una cosa que tu plantegis. T'has de plantejar diferències, jo crec que més de raça o ètnia, en aquest sentit, dels animals. Llavors, és una faula política on els animals, liderats, en aquest cas, pel porcs, Napoleón i Snowball, que ja que es digui Napoleón i Snowball, és que es rebel·len contra els humans per fundar una societat igualitària. Llavors, què passa? Que amb el temps els porcs acaben imitant el que feien els antics opressors i instauren una nova jerarquia. Té una gran capacitat per explicar amb ironia i senzillesa la corrupció dels poders, perquè al final són animals que fan coses de la granja. El que passa és que quan els animals expulsen els humans i prenen el control, a mi, de la part que més m'agrada, escriuen a la paret com uns 7 manaments que resumeixen els principis del seu nou sistema, que es diu l'animalisme. Aquests mandaments expressen la igualtat entre tot. Per exemple, cap animal beurà alcohol o cap animal matarà un altre animal. I al principi s'accepten aquestes normes, però comencen a afegir-se cosetes. Cap animal que no pot beure en alcohol en excés. O cap animal matarà un altre animal sense motiu. Fins que només al final queda una, que no la diré, només queda una norma. Llavors per mi és molt divertit en general, i a la vegada quan vas veient el que està passant és com Maus, la novel·la gràfica, que estàs veient els nazis com a rates i t'estan explicant una cosa molt crua, però veure amb animals t'ho introdueixen d'una altra forma, doncs per mi
sí,
aquest...
Ho suavitza, potser,
sí,
o fa menys.
I molt curt. Aquest és molt curt i fàcil de llegir. I ja aniré molt ràpid, el que consideraré que serà...
Va, fer tinc.
Que serà en un futur un clàssic. La màscara de la foscor i... En els escrits es troba La màscara de foscor, no Els desposseïts, perquè crec que Els desposseïts és molt més política i és més complicada de llegir, tot i que m'agrada més Els desposseïts. Però La màscara de la foscor és una novel·la de ciència-ficció de la Úrsula K. Le Guin.
Ding, 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 ding.
En un planeta on les persones no tenen gènere fix. són éssers andrògins que només adopten un sexe temporalment durant el període fèrtil. Llavors té aplicada no només la perspectiva de gènere, sinó anar a un altre nivell del gènere. Llavors, hi ha una aliança interplanetària, hi ha un home que intenta establir una relació amb aquell planeta i estableix una relació amb un altre ésser andrògin.
Uh-huh.
I bàsicament va de... no s'entenen, perquè són molt diferents en molts nivells. Llavors costa molt d'entendre, a nivell polític passen moltíssimes coses, llavors és la història de la reflexió sobre la diferència, l'empatia i el contacte entre cultures. Jo crec que hauria de ser considerada un clàssic, si no ara, en un futur, perquè obre nous camins a la literatura especulativa. Combina profunditat filosòfica amb sensibilitat humana i qüestiona de manera innovadora les categories del gènere i el poder que encara estructuren la nostra societat. Viva Úrsula.
No, viva Úrsula. Però és que, clar, també, sempre que parlem de la Úrsula penso, doncs, això amb és Asimov, no?, que és més o menys contemporani.
Sí.
Més o menys, no sé
sí, fins a quin punt. Sí, contemporani.
Contemporani. Clar, Asimov, jo crec que molts dels seus llibres ja són considerats, poder no en la llista Fundació, aquesta oficial.
Sí, però sí, clàssics de ciència-ficció.
Exacte. I la Úrsula, por lo que fuera.
Por lo que fuera.
Ja, i he de dir que jo d'Asimov m'he llegit els dos volums de contes, que són 1.000 pàgines cadascun, vull dir, són molts contes. I, ojo, podria ser pitjor la perspectiva de gènere, eh?
Sí, no, no, i en aquest cas no m'estic referint a que el problema amb Asimov en particular, no. Però que si són contemporanis i van produir un nombre semblant d'obres... Sí. I, bueno, que insisteixo, no sé els números d'ells dos, però no veig per què l'Úrsula no
hauria de ser. I l'Úrsula, dels premis importants de ciència-ficció, en té més que...
Sí, ja, si això ho vam comentar quan... quan...
Perquè no se nos olvide.
Bueno, viva l'Úrsula.
Jo, un dels llibres clàssics que m'he llegit és Una cambra pròpia, de Virginia Woolf, que de fet l'hem llegit totes segur perquè vam fer un club de lectura sobre aquest llibre. És un llibre publicat el 1929, basat en unes conferències que va fer l'autora l'any anterior. El 1928, en els colleges. Què vol dir exactament això dels colleges femenins?
És tota una història. O sigui, tu acabes l'institut i després vas al college. Uh-huh. I després vas a la university? És que no sé, no tinc molt clar.
No.
Mira, gràcies.
Clar.
Que se nota que has estat
però a Oxford. No, però no en Cambridge. Jo vaig viure a Oxford, que quedi clar.
Això eren els colleges femenins de Cambridge.
Són el mateix. Sí. O sigui, la universitat d'Oxford està, ho has vist a Babel, està dividida en college. Tot és la universitat, però cada college té les seves classes, les seves dorms...
Van seria, com una facultat.
Però no han de per què estar dividides per temàtiques.
Ah, ok.
Tenen tot un rotllo. I llavors cada college, a Oxford i a Cambridge, tenen el seu escut, el seu lema... Tot, llavors...
Me suena a cierto libro de cierta autora.
Sí, bueno, és que clar, d'algun lloc ho ha tret aquestes coses. Bueno, la qüestió és que les xerrades aquestes les feien els colleges femenins de Cambridge sobre dones i literatura. En resum, bàsicament ella comença dient que quan li van demanar que parlés sobre dones i literatura, que no sabia com enfocar-ho, i que va arribar a la conclusió que perquè una dona pugui escriure i fer-se un home en la literatura ha de tenir diners i una habitació pròpia.
Punxo.
Sense això,
no,
sense això pues, no pots arribar enlloc. Diners, perquè si tens diners, evidentment, no t'has de preocupar d'altres coses i et pots dedicar a escriure tranquil·lament i ja tens la vida apanyada. I una cambra pròpia, perquè sense un espai on poder realitzar aquesta feina, pues, estarà sempre sent interrompuda i pendent d'altres coses. En el context de 1929 resulta, evidentment, que molt poques dones amb interès literari disposaven d'aquestes coses. I a partir d'aquesta reflexió, ella parla d'altres situacions en les que es pot trobar la dona d'aquest món de la literatura i moltes lliguen amb el context social general de l'època i moltes, sorprenentment, segueixen vigents avui en dia.
Mm-hmm.
Vaya, por Dios. Jo aquest llibre el vaig llegir per primer cop farà 3 o 4 anys, que me'l vaig comprar així sense planificar-ho en una llibreria que estava jo de vacances a Andorra i vaig dir, necessito un llibre. I me'l vaig llegir, haig de dir que idíl·lic, no?, llegir aquest llibre allà amb els paisatges andorrans, tot estupendo. I que me'l vaig llegir en una tarda i em va agradar molt, i evidentment després me'l vaig tornar a llegir pel nostre club de lectura, uh-huh, que va ser al gener, i em va agradar encara més, també perquè el vaig llegir més atenta i després vam estar nosaltres debatint sobre el tema en el club de lectura, que això sempre et dona més inputs, uh-huh, i descobreixes altres nivells de l'obra que potser no havies vist. És una lectura que recomano molt, que es llegeix molt fàcil i que al final també té un tocom de conferència i bàsicament et pots imaginar a la Virginia explicant un veu alta.
Mm.
I a partir d'aquí també tinc moltes tinc molta curiositat per llegir altres coses de la Virgínia, aviam què tal, perquè em va semblar interessant.
Sí, jo vaig, crec que us vaig comentar, he vist la pel·lícula d'Orlando, no he llegit el llibre, però la pel·lícula és bastant xula, vull dir que a mi crec que el llibre més o menys, però també tinc curiositat per veure com ho devia escriure ella. I ara, perdona que has mencionat, evidentment, una cambra pròpia, m'acabo de recordar que l'altre dia estava a classe, que estic fent una part del mòdul, és sobre dones, les dones, les edats de la dona en el món clàssic, que vaig estar escrivint coses, i va haver-hi un moment que la profe va dir, d'acord, i la dona que tenia aquestes funcions com teixir, organitzar la casa, no? Pues, llavors tasques més... Bueno, cuina i això ho feien els esclaus més aviat, no? Però com que ella tenia funcions, no? Que representava l'home dintre de la casa, no sé què, i diu, bueno, jo no feien això, i tots... no sé, en una habitació, no? Diu, doncs mira, com diria després la Virginia Woolf, a una cambra pròpia que no tenien les enormes, i vaig pensar, mira que
molt
ben
lligat
això, la profe.
Ho tenia molt pensat, eh?
Sí. Pues sí, no jo és la primera vegada que ho diu aquesta profe, això.
No, però no és la mateixa, que esteu pensant.
No, dic ella, no.
Vale.
Que ja ho deu tenir preparat i que deu ser un recurs que deu fer servir.
Bueno, jo vull pensar que li va sortir així.
I si li va sortir així, estupendo.
Pot ser. Així anava a dir alguna cosa més, però...
Jo anava a dir que l'edició que em vaig comprar, que crec que tu tens la mateixa, és la mateixa edició d'Austral, que de Frankenstein.
És així lila amb unes finestres dibuixades...
Rosa.
Sí, un lila molt claret.
Bueno, la qüestió és que aquestes edicions té tots els clàssics de la llista que hem dit, ho tenen en aquesta edició de la que hem comprat de Frankenstein.
Bueno, Mireia, el que m'acabes
de dir.
Comences
a mirar i hi ha unes portades, perquè totes són iguals, amb el mateix...
Un patró, no?
Sí, amb el mateix
amb un
patró.
Color llis i... sí. Ui, Mireia, el que m'acabes de dir. I és que sobre tenen punt
no
de llibre d'aquest de...
I no, pues a mi se'm va trencar el de Frankenstein.
A mi també, però me'l va arreglar la Sara.
Okay. Sí, jo ho he vist com t'ho arreglava. Sí, jo, com que ja sabia que se t'havia trencat a tu, vaig anar amb molt cuidado i portava un punt de llibre i el fil el guardava dins i prou.
Jo és que només va ser... Ui, mira, ara em carrego el micròfon. Només va ser... O sigui, no volia posar-ho, va ser només... Ja. Bueno, en fi, que tenen tots els clàssics en aquesta edició. Clàssics, la majoria homes, però almenys...
Està la Virginia.
Virginia Woolf i Mary Shelley hi són.
Ara aquí he fet jo un apartat especial meu que es titula... Clàssics que m'he llegit dels que no recordo absolutament res. Perquè, com he dit abans, jo vaig fer el batxillerat, molts d'aquests llibres me'ls vaig... Batxillerat humanístic. Molts d'aquests llibres me'ls vaig llegir com a lectures obligatòries. No recordo de què anaven, però recordo quins eren els meus feelings mentre els llegia. Llavors, jo, per ubicar-me una mica i en recordar-me d'algú, li he demanat al nostre amic, al chat GPT, que em faci una frase per dir-me de què va cada llibre, així, amb to divertit, d'acord? ¿Vale? Va, aviam. Primer de tot és La plaça del diamant, que ja l'hem mencionat. La descripció és una dona, una guerra i un colom que li dona més mal de caps que alegria. Drama, amor i supervivència al barri de Gràcia.
He de dir que m'acaben recordar que sí que l'he llegit, però estic en aquest punt.
Que no te'n recordes de res.
Bé, jo tampoc me'n recordo gaire.
Jo no me'n recordo de la trama, però me'n recordo que em va encantar. Probablement una de les poques lectures obligatòries que em vaig llegir sencera i que realment vaig gaudir.
Potser...
I que em va sortir...
L'hauríem de repensar.
Me'n recordo que em va sortir a la selectivitat, que jo per la selectivitat no vaig estudiar una merda, i aquí ho vaig abordar perquè és que me'l sabia de pe a pa perquè m'havia agradat moltíssim.
He de dir que d'aquí poc, l'any vinent, hi ha una exposició al CCCB sobre la Mercè Rodoreda.
Bueno,
potser és el
moment
anirem. Que ho revisem.
Pues ja anirem. Un altre clàssic que m'he llegit, del que no recordo, és Tirant-lo Blanc.
Jo també.
Un cavaller valencià, no recordava que fos valencià, sí, que lluita, estima i menja bé. És com un heroi medieval amb més humor que èpica.
Okay. Pues a mi no em va agradar. Jo recordo que no em va agradar.
Jo recordo pensar que collons estic llegint.
Sí.
Però perquè és català antic. Bueno, és
sí,
valencià,
sí, sí,
de
sí,
fet,
sí,
no?
Jo recordo pensar una mica vaya mierdona al principi, però que després li veig com començar a pillar la gràcia. Ajuda, que evidentment és una lectura que estàvem treballant a classe i que l'anàvem comentant i l'anàvem analitzant. Clar. I jo vaig tenir un profe en concret, i que al final em va acabar agradant i li vaig entendre coses que si me l'hagués llegit pel meu propi peu no me l'hagués entès.
Clar. Sí, per mi Tirant-lo Blanc és una mica com el Quijote, el Quixot, perquè és com...
Sí.
És algo que està escrit en un idioma molt patracero, no? Vull dir que és una cosa així farragosa i que potser si trobéssim una versió una mica més adaptada, com passa amb
segur
el Quixot...
Segur que n'hi ha.
Però jo sí, jo recordo Tirant-lo Blanc i Joanot Martorell, que és el seu autor,
sí,
i llavors... I recordo molt bé també que és valencià, vull dir... És un llibre que jo diria que... Igual algun capítol també, això, vaig dir a la titular, però no me l'he llegit sencer, però com a obra literària em sembla una cosa bastant guai, perquè a més no recordo ara mateix de quan és, però és bastant antic, és sí. un text molt antic. Llavors
és clàssic.
Exacte, és clàssic.
És clàssic.
Sí, però és que, crec que sempre hi ha hagut com una mica Piqué això amb el Quixot. En plan, quin okay. era primer, quin és millor?
Ja. Un altre clàssic que m'he llegit i que no recordo res és Cims borrascosos, Cumbres borrascoses. Amor tan intens que ni els fantasmes poden descansar tranquils. Bueno, passió, bueno. gelosia i tempestes, tant al cel com al cor.
Bueno,
el xat GPT s'ha posat. Intensíssim. Recordo que la vaig llegir bastant en diagonal, que m'avorria molt i que no entenia res. Fa poc vol dir, fa uns mesos, vaig intentar rellegir-la perquè vaig dir, té pinta de ser interessant. Hòstia, és que no vaig poder... Un llenguatge, també.
Aquesta no m'ha cridat mai l'atenció. I després de veure el tràiler, que ara d'això encara menys.
I és el que anava a dir. Jo vull tornar a intentar, perquè faran una adaptació que s'està gravant i que l'estan criticant ja molt.
I qui és la directora?
Pera, no t'adalantis, Maria. I m'agradaria llegir-la, o sigui, llegir la novel·la per veure la pel·li i poder criticar de veritat. Mm-hmm. Ara diré, per què s'està criticant aquesta pel·li, vale? Aquí
dale,
un
dale.
Petit d'esto. Per començar, algunes fans i crítics opinen que l'adaptació es decanta massa cap a un estil eròtic, provocador i modernitzat basat en un sol tràiler. Que potser el tràiler ja ho estan fent així perquè tingui...
A mi m'ha semblat 50 sombres de Grey.
Clar, és que potser ho és, però també et dic, potser també ho estan venent així amb el tràiler per generar un renou i que després la pel·li no sigui tan així, que això siguin literalment 4 escenes contades. Mm-hmm. I, bueno, que contrasta molt amb el to gòtic i tràgic original. L'altra cosa que estan criticant són els detalls històrics i el vestuari, que no és... com es diu això? Historically...
Home... Sí, accurate.
Això.
Historically accurate.
Que els vestits no són els que es portaven realment.
Jo havia vist del corset sí. i es posa directament a la pell i
que
sempre,
no feia.
Sempre hi havia
també,
un...
Sí, sí. Però també vull dir que, per exemple, no em recordo de la directora, però va fer Maria Antonieta i en aquella pel·lícula Maria Antonieta porta Converse.
Ja, clar, dir,
que
clar,
també hi ha llicències artístiques.
Esperem que queda d'illó de l'Odissea, O sigui, que esperem.
L'altra cosa és el cast, els actors de la pel·lícula. La que fa la protagonista, que no, crec que es diu Elisabet, però no me'n recordo.
Totes es diuen Elisabet, d'aquest tipus.
És la Margot Robbie, que per qui no li posi cara, és l'actriu que fa de Barbie. Hi ha gent que diu que té una aparença massa moderna i que no té l'aspecte que t'imaginaries per la protagonista d'una pel·li d'època. I el que sí que s'ha criticat moltíssim és el personatge del Heathcliff, que és el personatge masculí. Sí, és que és un tema que sí que m'interessa. Que està descrit al llibre com d'aparença fosca. Segons Google, perquè no me'n recordo, se'l descriu com a gitano de piel i ojos oscuros. Qui és l'actor que representarà aquest personatge? Pues el Jacob Elordi. Què té el Jacob Elordi de gitano de piel i ojos oscuros? Res. Sé que no dius mig basco, mig australià.
Bueno, pues podries dir, bueno, país basco en España hay gitanos, ¿no? Pues ja està, arreglat.
O sigui que no malinterpreteu, perquè la Margot Robbie i el Jacob Elordi m'agraden molt, però sí que és cert que potser no són la millor elecció. Ara diré, la directora de la pel·lícula és la Emerald Fennell, que és la directora de Promising Young Woman i Saltburn, dues pel·lícules que a mi m'agraden molt i que les hem comentat, sobretot Promising Young Woman. Així que jo... confio en que serà una bona pel·lícula i que segurament serà una d'aquestes pel·lis d'època amb tocs moderns que a mi m'agraden molt.
Vale.
Veremos.
Un altre clàssic dels que no recordo res, El gran Gatsby. Festes de luxe, cotxes brillants i un home obsessionat amb una llum verda i una dona del passat. Això de la llum verda no ho recordava fins que m'ho ha recordat el xat. Recordo que el vaig llegir bastant a mitges i que quan vaig veure la pel·li em va agradar molt i que em vaig arrepentir de no haver-lo llegit bé. Però que les parts que vaig llegir així, capítols concrets, recordo que m'ho estava passant bastant bé, així que no ho sé, potser sí que és una bona lectura divertida.
Sí, a mi com que no he vist la pel·li, però he vist el tràiler, i ja surt Leonardo DiCaprio, i a mi ja tot em fa com mandra, i és plan, no, tinc molts més altres llibres per llegir, tipus que no em crida l'atenció el gran Gatsby, saps?
A mi sí, però per això, perquè la pel·li m'agrada molt, perquè la vaig veure perquè tenia l'examen i no m'havia llegit el llibre.
I em vas aprovar.
Sí, bueno, no me'n recordo si vaig provar aquell examen en concret, però la qüestió és que vaig acabar provant el batxillerat, no?
Opa, pues ja
està. I l'últim clàssic que m'he llegit i que no recordo res és La metamorfosi. Quan es lleva s'ha convertit en un escarbat gegant. Crisi existencial en potes. Recordo que no l'acabava d'entendre del tot, però que em divertia molt. També és un altre llibre dels que el vam estar treballant a classe, capítol a capítol, i que també em va donar altres inputs que em va semblar divertidors, la veritat.
Aquest sí que em crida l'atenció. Jo diria que de tot el que et dis, aquest és un dels que sí que m'agradaria, però sempre m'han dit que és com molt complicat. Llavors...
Sí, clar. Sí, jo perquè el comentava a classe, que clar. Si no, segurament també... Però bueno, fins aquí l'apartat de clàssics que s'ha llegit la Gina dels que no recorda res.
Molt divertit. Doncs jo vaig a parlar-vos de tres llibres. Un és... Frankenstein, de Mary Shelley.
Vaja, que sorpresa.
Sorpresa. Però haig de dir que de veritat és un llibre que m'ha sorprès molt,
molt
i que m'ha agradat molt. I avui una alumna en una altra classe m'ha dit ai, jo em vaig llegir Frankenstein l'any passat. I jo, què? I diu, sí, en anglès. Dic, ah. Dic, llavors és una versió així de prima, no?
Sí.
Que pels que no em veieu, és molt prim. I m'ha dit, sí. I dic, bueno, quan siguis gran, li he dit, quan siguis gran, si et ve de gust, llegir una bona novel·la, llegis de Frankenstein perquè és molt guai. I m'ha dit, vale. Se'n recordarà? No, però jo ja li he dit. Doncs, un petit resumet del llibre, per si algú no sap de què va Frankenstein. I a més, és com al principi m'ha agradat recordar com començava. Comença amb una sèrie de cartes, que això també us ho volia dir l'altre dia que m'havia oblidat, que aquest tipus de novel·les es diuen epistolars, les que es fan a partir de cartes. Suposo que no es podria considerar epistolar perquè no tot és una carta. O sí, tot és una carta?
No.
No tot és una carta, no? Entonces no. Però que sapigueu que es diu així, epistolar, m'agrada molt el nom. I el capità Walton, personatge preferit de la Mireia, que és capità d'un vaixell que es dirigeix al Pol Nord, perquè és, també el que vam dir que és aquesta època que es feien moltes expedicions cap allà, i li relata a la seva germana, que està a la seva Anglaterra natal, a través de cartes, el progrés de la seva missió. Perillosa missió i tontuna, si me preguntes. Explica com es va complicant i com es troben un dia a una misteriosa figura i tot seguit un home que fa dies que viatja per allà i que està fet unos zorros. ¿Vale?
Sí,
pobre. Aquest senyor es diu Victor Frankenstein, bo, diré jo des d'aquí, i després d'ajudar del que el Walton, el capità, ajudi a Victor Frankenstein, en Victor li explica la història de com ha arribat fins allà, bàsicament, i així comença el llibre. No diré res més. És molt bon llibre. Jo crec que tothom més o menys sap de què va. Doncs, sens dubte, digue'm.
No, que jo una de les coses que per mi sí que m'ha sorprès i crec que potser ho fa que s'interpreti diferent és que també és un estil, un thriller.
Sí, totalment.
I això no m'ho esperava.
No,
jo no m'ho esperava gens.
Jo tampoc. Jo estava molt, en plan, allò aferrada a la cadira gairebé, no? De dir, buah, i ara què?
Sí,
què passarà?
Sí, exacte.
I la recordava molt diferent, d'això també vam parlar, no? Recordava molt diferent, no m'he llegit mai el llibre, però els referents que té un...
Sí, res a veure.
De la cultura popular sobre què és Frankenstein.
Res
i de cop,
a veure.
I jo, però què és aquesta meravella? Com no m'he llegit abans això, no? És una mica aquesta sensació.
Sí, per això el que dèiem, que esperem que la peli de Guillermo del Toro, que sí que té pinta, doncs li faci una mica de justícia al que va escriure.
Tinc tantes ganes de veure.
Jo també. Bueno, ja és una setmana.
I que el monstre és el nostre estimat Jacob Elordi. És que aquest noi està tot arreu últimament, tu.
Sí, sí. És guapo, fa bé. Pues és alt. Sí.
Però el Frankenstein no ha de ser guapo.
Bueno, això ja ho parlarem. Ja us vindrem.
Pues el Frankenstein no, el monstre.
Ah, exacte. Ai.
Actually.
Doncs això, que jo crec que sí que és un clàssic i en aquest cas perquè, pel que representa per la literatura i perquè crec que a vegades sí que cal ficar dones en categories pel simple fet que siguin dones, vull dir, no és només perquè l'escrivís Mary Shelley, jo crec que realment és un molt bon llibre, però crec que sí que fa falta que si en aquell moment també hi havia dones que escrivien, que s'incloguin a les llistes. I a part, és un molt bon llibre, o sigui que no és una inclusió forçada.
És que si en aquell moment hi havia dones que escrivien, és que havia de ser molt bo.
Clar,
perquè si no, no l'haguessin publicat.
I et diré que...
No
saps què és passant,
publicat.
Això? Una miqueta,
sí,
no?
Una miqueta, però bueno, una
sí,
una miqueta.
Però sí, tens tota la raó. Llavors, el següent que us vull parlar és un llibre que vaig llegir en anglès, a més, i farà, perfectament, fa 10 o 12 anys, i és El senyor de les mosques, de William Golding. Us explico una mica del que va... Us l'heu llegit?
No m'ha cridat mai l'atenció.
Vale, perfecte. Pues jo i després us explicaré per què me'l vaig llegir, que encara és més divertit. Vale? Doncs, en el transcurs d'una guerra cruel, com totes...
Però pregunta, hi ha pel·li d'aquest llibre? Sí, oi? Perquè mi, jo
pot
ho
ser.
Coneixia per la pel·li.
No vale. Sé, pot ser. No
vale,
l'he vist.
Vale.
Si és, no l'he vist.
Perdó, segueix.
Doncs això, mentre ja està passant una guerra, en aquest cas no sabem quina és, un avió ple de nens evacuats britànics són abatuts i acaben aterrant a una illa tropical deserta. A poc a poc, els nens van explorant la illa i, sense voler-ho o ser-ne conscients, acaben creant una jerarquia interna i, per suposat, apareixen els conflictes. Fixeu-vos també que he dit nens. Que pobres, són infants, però bueno, nens.
Però són tot nens...
Nens nois.
Nens nois.
Nens nois, sí. de gènere home. Exacte. El tema central de la novel·la és el conflicte entre dos personatges principals i la lluita per saber qui serà el líder del grup de la illa. El missatge indirecte del relat és la lluita entre la democràcia i l'autoritarisme representat per aquests dos nens i els diferents valors que encarnen. Aquesta obra va ser escrita... Va ser escrita, que ho sapigueu. Va ser escrita el 1954. I el context, evidentment, és la Segona Guerra Mundial. Bueno, la primera i la segona, perquè és una mica aquest l'imaginari, però en cap moment es menciona quin conflicte és. I el llibre serveix com... Suposo que en el moment en què es va escriure més, serveix com d'advertència sobre les conseqüències de l'armament militar i nuclear. I clar, és una anàlisi de la naturalesa humana i la seva interacció amb el món natural. Uh-huh. Perquè, clar, està en una illa on literalment no hi ha res.
Clar.
O sigui, res més que el que hi ha en una illa, però doncs plantes, animals i demés. El fet que els protagonistes siguin nens molt joves crea una sensació d'universalitat i del model del qual és la naturalesa, el model del qual és la naturalesa humana. És a dir, sí que són nens barones, o sigui, és a dir, són nens, no són nenes, però sí que és com... Són personatges que són molt primaris, perquè és que això, és que són nens, és que no saben res, i els han tret de casa seva, saben que hi ha una història, els han fotut allà, i és com tot molt hiperestressant, no?, per ells. Llavors, universalitat, per suposat. No tots som nens blancs britànics, no? Però crec que sí que arriba com a aquest punt de... És una cosa com molt bàsica, no? Més que res. I això, que us deia, que l'universalitat és relativa, però que crec que segurament en el seu moment devia conscienciar bastant de la cruesa de la guerra, de que s'hagin d'exiliar nens, però també de com els nens actuen igual que actuen els adults realment. El que passa que un hi ha més discurs i en l'altre n'hi ha menys, no? Perquè els nens van més a pinyon. I jo em vaig llegir aquest llibre i em vaig voler llegir aquest llibre molt fort perquè surt als Simpsons. Hi ha un capítol que és així.
Sí.
Que són el Ralph... No, el Ralph no, el Bart i el Nelson, que són els dos nens que, com els aquests que representen. Ah. I recordo estar fascinada jo per aquella part dels Simpsons, en plan, uah, que xula de ser la novel·la. I realment a mi em va agradar. El mateix, també s'ha escrit amb un... Bueno, doncs és un perspectiva de gènere zero, però perquè no hi ha cap persona, no? Dona, llavors és una mica així. Però bueno, a mi em va agradar. No sé si us el recomanaria. A mi perquè tema així supervivència i tal em dona curiositat, però bueno, em va
potser
fer gràcia.
Potser puc veure la peli.
Sí, o el capítol dels Simpsons.
També.
Te'l passo i ja està, perquè almenys Simpsons són cultura.
M'ha recordat, evidentment, el rotllo aquest de quedar-se tirat a una illa deserta, no sé què, a una sèrie que a mi m'agrada molt, que es diu The Wilds.
Sí.
Que en aquest cas són noies adolescents.
Sí.
No diré res més, perquè la sèrie fa alguns girs que està molt bé i em fa molta ràbia que l'hagin cancel·lat perquè tenia tanta bona pinta la següent temporada que havien de fer.
I The Yellow Jackets no va tan bé d'alguna
cosa així? Sí, però no l'he vist, per tant, no diré. Tampoc, però la tinc pendent, perquè em crida molt l'atenció.
I no està cancel·lada. Ho dic
perquè... veurem The Yellow Jackets.
Exacte. I l'últim que us parlo molt ràpid, que ja n'he parlat moltes vegades perquè és una cosa forta, una cosa que em va traumatitzar, és el manuscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. És que, clar...
Jo no l'he llegit. Bueno, parlàvem l'altre dia...
Jo no crec que sigui un llibre per l'ESO, eh?
No, 0%. Ahí voy. La cosa és que la història tracta sobre dos nens. Un de 9 anys, el nen té 9 anys, crec que es diu Didac, i ell en té 14. I com sobreviuen a un apocalipsis, bàsicament. La veritat és que jo el vaig llegir això quan tenia 13 o 14 anys, és a dir, la mateixa edat que la noia protagonista, i li passen unes coses que va morir...
O sigui, ja només a l'inici, o sigui, et fiques a l'aigua i quan surts tothom està mort.
És molt cruel, és molt innecessàriament cruel. A més, es fiquen a l'aigua perquè a ell, que és racialitzat, uns l'estan pagant i ella per salvar-lo, o sigui, com que es tiren a l'aigua o cauen, no me'n recordo.
Sí,
no sé. No sé, doncs això, segon d'ESO, jo traumatitzada perduda.
Jo no estava entenent. Estava pensant, és mentida, saps? Tenia
sí,
la sensació.
Ara sortirà algú, no? Sí, en plan, o és un somni. Sí. Però bueno, jo recordo més que me l'havia de llegir i llavors doncs, vaig seguir. És una novel·la juvenil? No.
No
està feta per novel·la juvenil, però és, de facto, una novel·la juvenil i de les que més s'han llegit aquí a Catalunya perquè eren obligatòries en certs moments.
Això ja ho vaig comentar un dia, però el fet de que la protagonista o els protagonistes d'un llibre siguin adolescents... No vol dir que hagi de ser una novel·la juvenil.
Totalment.
Punto.
No. És que jo diria que Manuel de Pedrolo no feia...
No, però sí, perquè veiem quin tipus de persones hi havien, m'agradaria que pensar que ara ja no, però hi havien fent els currículums de la secundària obligatòria. Sí. És que obligatòria, tio. Vull dir, no em puc escapar del trauma, no? Doncs això, jo crec que va traumatitzar tota una generació, sí, dels que vam haver, sí, de llegir-ho.
A mi ja no em va arribar, per mi ja no va ser obligatori. Bé, ja no, per tant, traumada. Jo crec que potser algú va dir, escolta, aquest llibre, potser...
Sí, jo crec que va arribar algú va dir, m'han arribat, veus que la gent no ho porta bé, això.
Sí.
I la trama, que no tinc ganes d'explicar-la, perquè és molt, molt, molt revisable des de molts punts de vista, només me'l tornaria a llegir precisament per això.
Per revisar-lo.
I potser és un llibre que, mira que us dic, que potser sí que guixaria. I subratllaria, i doblegaria.
Per marcar les coses que et fan ràbia.
Mal,
no?
Manuel. No, però és això, si el Manuel no, no era la seva intenció, no era que fos per joves, no? Però bueno, igualment és molt revisable. I doncs això, des de la diferència d'edat entre els dos personatges fins al final de la història i les implicacions que té, que no diré res per si algú no ha llegit, és un llibre que recomanaria a una persona adulta, però no a una persona adolescent.
Sí.
I doncs això, vull que des d'aquí, des de la nostra petita veu, que es reivindiqui, sisplau, que es miri una mica, que revisi el que es fa llegir obligatòriament a la gent, a l'ESO, sobretot, i batxillerat també, però crec que batxillerat potser ja...
Pregunta als teus alumnes, Maria, un dia, quines són les seves lectures obligatòries,
vale,
per curiositat, què llegeixen
vale
ara.
Vale, vale, apuntaré. Deures.
Deures.
I per acabar, ens divertirem una mica, però, noies, us he de dir que hem d'anar...
Sí, sí, sí.
Dos frases...
No em crec que ens hagi tornat a passar,
vamos,
això, no ens passa,
vamos,
mai.
Llavors, el que farem és llegirem sinopsis de llibres que estan considerats com grans clàssics o que haurien de ser-ho, i direm si els llegiríem o no, ¿vale?
Vale.
Ho farem amb humor, però també amb esperit crític. Com hem dit, no cal venerar una obra només perquè toca llegir-la. Llavors, si no ens ve de gust o ens fa mandra, doncs diem aquest,
ciao,
no el llegiríem. I punto. El primer, comencem per l'antiguitat. Ho hem esmentat. Homer, la Ilíada i l'Odissea. Són dos grans poemes èpics sobre el viatge. El primer, Ilíada, és sobre la guerra de Troia. El segon, l'Odissea, és quan acaba la guerra de Troia, el viatge que fa Ulisses per arribar a casa seva mentre Penélope porta 20 anys esperant que arribi.
Que palo, tu.
20 anys. Llavors, la Ilíada explica només els últims dies de la guerra de Troia, que van ser 10 anys, però només són els últims dies. La ira d'Aquiles, bàsicament, i els déus intervenint en els destins humans. I després, la cosa que jo us volia dir és... si no us voleu llegir aquests llibres, que he de dir que estan reescrits amb un vocabulari més actual, hi ha diverses versions.
Gràcies a Déu.
Sí, però si no voleu fer això, us agafeu La canció d'Aquiles,
sí,
de Madeline Miller, i Circe, que t'explica un dels anys d'Ulisses i la vida de Circe, i ja està. I si no, us agafeu, que jo vaig mencionar el podcast de la Natalie Haynes, que en 20 minuts t'explica la Ilíada i en 20 minuts t'explica l'Odissea.
Ara que m'has recordat de què van cada un, crec que l'Odissea vaig llegir alguna mena de versió resumida per l'institut, també.
Los Simpsons. Capítol de Los Simpsons és un dels millors de l'Odissea. Boníssim.
Però bueno, no el recordo gaire, i haig de dir que així de bones a primeres no em donen gaire ganes de llegir-lo.
No,
la veritat.
Jo prefereixo llegir...
Aquest dos, sí, no té...
Sí, jo també. També tenim aquí els fragments poètics de Safo de Lesbos. Jo m'agradaria molt llegir-los. He llegit alguns poemes sueltos i m'han agradat. El problema és que a mi, en general, la poesia no connecto amb la poesia.
Jo tampoc.
Llavors, l'únic llibre de poesia que jo he gaudit de veritat és el poema de la Rosa dels Llavis de Joan Salvat Papasseit, i el vaig gaudir perquè el treballàvem a classe i analitzàvem poema a poema, i el profe ens ho explicava tot i llavors ho tenies tot estupendo. Si jo pogués fer això amb els poemes de Safo de Lesbos, me'ls llegiria d'una.
Pots? Perquè participes en un col·lectiu que revisa aquest tipus de coses i que deixem,
sí,
potser podem fer alguna activitat, trobar
convidem
una
algú
persona
que en sàpiga bé
de poesia,
sí,
i treballem això.
Ai, doncs mira, potser ho podríem fer. Sí.
Vale, apunta.
Deures.
Després tenim la Eneida de Virgili. És un gran poema èpic que narra... Seguim amb Troia, eh? No.
Ai.
Quan s'acaba Troia, Enees se'n va a buscar el seu destí. Està inspirat una mica en el model d'Homer, és de Virgili, de primer segle...
Abans de Crist? No?
No.
Ah.
No, perquè és Augusto. Però sí, pot
sí,
ser.
No?
Ah, sí, clar. Sí, però bueno, just està ahí.
Zero.
Sí, no, em sembla que és del 30, de l'any 30 abans de Crist.
Vale.
Bueno, la qüestió és que només és propaganda d'Augusto, bàsicament, perquè és dir com August era descendent d'Enees i sí. Enees era fill d'una deessa
claro
i
sí.
ja està. I Roma és sagrada.
Uh-huh.
Llavors,
no
el més interessant és que està la reina Dido, Dido pel mig, i és molt interessant aquest tema. Spoilers, acaba suïcidant ella perquè Enees se pira al
que
seu
raro.
Destí. La cosa és, si voleu un llibre que vagi sobre Enees, agafeu la Vínia de la Úrsula Caliguin, que, sense spoiler, és al final del trajecte, els darrers 6 anys d'Enees, i en aquest, precisament en aquest poema la Vínia surt només mencionada una miqueta i Úrsula Caliguin li fa justícia i li escriu una obra només per ella. Llavors, una mica a la merda Enees i viva la Vínia.
Viva. Igual hem de canviar el nom al podcast d'avui, posa viva, viva Úrsula, eh? Us ho dic. Molt bé, doncs, i aquí passaríem ja a l'edat mitjana, com a moment...
Bueno,
digues.
Perdó, no, anava a dir que això, que no sé si us crida l'atenció, però...
Ah, no, a mi no.
A
mi
tirant
no,
a poc. Que... Prefereixo la Úrsula.
Vale.
Sí. Lo mismo, per lo mismo. Mi, vull dir, jo que, per exemple, he tractat bastant de coses del món clàssic, a mi m'avorreix molt... Hi ha alguns personatges masculins que sí que em fan com més gràcia i més curiositat, però sobretot m'interessen pues això, dones invisibilitzades, per lo que sea també.
Per lo que sea.
Sí. Llavors, a l'edat mitjana, jo un que m'agradaria molt llegir, que no m'he llegit i que us llegeixo una miqueta de què va, és bàsicament un text alegòric on la Ciutat de les Dames, de Cristina Pizan, un text alegòric on l'autora construeix literalment una ciutat imaginària poblada només per dones sàvies i virtuoses de la història.
És un llibre,
és un llibre molt avançat al seu temps i reivindicatiu. Pot ser dens, però és el primer manifest feminista europeu.
El llibre que us he dit abans que em vaig comprar l'altre dia és la primera. Christine de Pizan és la primera autora que parla en aquest llibre.
Clar, jo l'he estudiat, però no la he... Bueno, és precisament com a dona pionera en això d'escriure i firmar, no?
Okay,
aquest sí que me'l llegiria.
Sí, jo també.
Sí. Dante Alighieri, amb la Divina Comèdia, és del 1320.
Uf, és un
poeta que viatja... Clàssic?
Sí,
un poeta que viatja per l'infern, purgatori i paradís, guiat per Virgili, en recordeu, el que va escriure la Eneida, i per la seva estimada Beatriu. El poema explica aquest viatge del propi Dante a través d'aquests tres regnes, i perdut en una selva fosca és una metàfora sobre la crisi espiritual i el rescata a aquest poeta. I al final, pues, veu a Déu. Llavors, què?
No és un llibre que em cridi molt l'atenció, però sí que m'agradaria llegir-lo només per poder entendre quan la gent fa referències als d'esto de l'inferno de Dante, com eren els
pues
això nivells.
Això hi ha una...
o sigui,
el quadre aquest de...
Sí.
Aquesta... El Prado.
Sí, literalment, Dante i Virgili a l'infern.
O sigui, vaig estar com 15 minuts només per...
I anava a dir, jo només me'l llegiria per pillar les referències estètiques.
Sí, bàsicament.
Sí.
A Dante.
Sí. Molt bé.
Vale, i passant al següent període, que seria el Renaixement i el Barroc, jo us parlo molt breument sobre... de Sor Juana Inés de la Cruz, que l'hem mencionat ja en el podcast, i en particular un escrit que va fer que es diu Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que com a títol em sembla molt guai, i bàsicament és una resposta que ella va escriure a que m'he liat aquí, a una altra monja, Sor Filotea de la Cruz.
Se representa que la Filotea li va dir alguna cosa i la Juana Inés de la Cruz li respon a la
un
Filotea.
Un bif clàssic, però en realitat Sor Filotea de la Cruz no existia i era un bisbe.
Plot twist.
Amigo.
Plot twist, correcte. No he posat ni el seu nom perquè no m'interessa. Menciona simplement que Sor Juana Inés de la Cruz era mexicana. Evidentment, el nom sencer no l'he apuntat, però és d'ascendència espanyola, però va néixer a Sant Miguel Nepantla, a Tepetlixpa. Perdoneu, és que em feia il·lusió dir-ho i hauria d'haver practicat una mica més. I va néixer el 1648 o el 1651, que això m'encanta quan passa, perquè sembla...
Sí.
Bueno, no sé. I això, va escriure això. Es va publicar el 1700 a Espanya i bàsicament ella contestava a el que aquesta monja imaginària, que era un bisbe, que deia que les dones no havien d'aprendre. No havien d'aprendre res. No havien d'aprendre res. I ella defensa que ja existien altres dones que havien sigut literades, com Hipàtia d'Alexandria.
Mm-hmm.
i procedeix a explicar com molts dels coneixements que aquest bisbe o aquesta monja imaginària diu que no s'haurien d'aprendre són essencials per poder comprendre les Sagrades Escriptures, a.k.a. la Bíblia, que també seria un clàssic, que no l'he posat perquè tampoc ho fa, però així mencionar-ho. I això, bàsicament, que les monges podien escriure, no sempre se les permetia publicar-ho, això va ser algú altre, un senyor, que va decidir publicar-ho, però se la va criticar molt a nivell literari perquè tenia un estil barroc i, bueno, perquè aquí a Espanya, bàsicament, els senyors que escrivien, perquè sobretot eren senyors, es tiraven pulles per l'estil en què escrivien. Ah, ja, i quan ja no molava el barroc, eren en plan, ah, pues ja no molava el barroco. Però és una obra molt pionera en aquest sentit.
No sé si me la llegiria.
A mi no m'interessa.
Però potser em veuria un vídeo de YouTube que em fes un resum i m'ho expliqués tot, saps?
Jo és que ja sabeu que les monges em tiren com a personatges controversials, que Santa Teresa de Jesús és la meva number one, però sí, jo crec que sí que me'l llegiria. O almenys ho intentaria, perquè tinc la sensació també que deu ser algú...
Però clar, perquè t'agraden molt les monges.
Clar, jo no se m'ha perdut res.
Ja us explico. No cal que mireu un vídeo de YouTube, jo un dia us ho explico.
Vale. Perfecte. Ah, jo vinc a parlar de l'estimat William Shakespeare.
Ai, William.
En general són llibres que tinc ganes de llegir per enterar-me bé de la movida, però que alhora em foten molta mandra i que, per tant, no sé si llegiré. I en tres en concret, Hamlet, que jo la veritat no tenia ni punyetera idea.
Los Simpson.
Los Simpson, sí. Maleït Simpson.
Capítol de Hamlet.
Hamlet, ets a dir que no tenia ni punyetera idea de què anava fins que ho he buscat per fer aquest capítol, que es veu que és un tio, que és un príncep, que es mor el seu pare i que creu que el seu tiet l'ha matat per quedar-se amb el tron.
El mou, Sislac, sí.
I que l'obra tracta temes com la bogeria, la venjança, la traïció i que qüestiona la moralitat, la justícia i la naturalesa humana. Em pot semblar prou interessant.
Sí, a mi Hamlet, i us vaig ensenyar, tinc l'edició, que és supermaca la portada, aquest sí que em crida l'atenció.
Sí, aquest potser, mira, qui sap.
Crec que hi ha una pel·li molt bona de Hamlet ara, perquè em sona.
L'altre és Romeu i Julieta, que ja sabem de què va, que potser l'obra original té molta més xitxa de la que ens imaginem o de lo que ens ha arribat, però sincerament em fa una mica de mandra de llegir.
Jo l'altre dia el vaig agafar del book i és molt curt.
Ah, bueno.
Molt curt.
Clar, però és molt curt perquè l'edició que vas agafar tu és un resumen...
Jo diria que és l'obra de teatre, que és com que es va escriure.
Ah, doncs bueno, doncs potser sí que llegim si és tan curt. I l'altre que és Macbeth, que aquest sí que a mi em crida molt l'atenció.
La pel·li que et dic és Macbeth, és Hamlet.
Vale. Que és una tragèdia sobre l'ambició desmesurada i la culpa. Que és un generalat anomenat Macbeth, rep una profecia de tres bruixes que li diuen que serà rei. I empès per l'ambició i per la seva esposa, Lady Macbeth, assassina el rei per ocupar el tron. Però el crim el condemna. La paranoia, la traïció i les visions el porten a la bogeria i a la seva pròpia destrucció. És una història fosca sobre com el poder i la culpa poden corrompre fins i tot l'ànima més valenta. El vull llegir, un, perquè em crida l'atenció, i dos, perquè em sembla interessant a la figura de Lady Macbeth, perquè hi ha altres llibres que se centren en la figura de Lady Macbeth com a personatge xulo.
Totalment. És aquest el cartell de la pel·li de Macbeth?
Ah, doncs pues la veurem.
És molt xula.
Aquest sí, també em crida atenció. Potser la pel·li més que el llibre.
Sí, no vale.
Molt si m'agrada la pel·li, veuré llegiré el llibre.
Exacte. Vale, passem al següent. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Llavors, jo crec que aquest, com a mínim, l'argument ja el sabem, que és és un home que de cop i volta pues és cavaller, es posa el nom de Don Quijote i amb el seu fidel escuder Sancho Panza, un camperol pragmàtic, recorre la Manxa convençut que els hostals són castells i els molins de vent són gegants. Hi ha molta mita al voltant d'aquest llibre. He intentat, perquè mencionaré molt ràpid, que el meu pare és del pueblo cuyo nombre no quiero acordarme.
¡Hombre!
Que és on comença. Hi ha una disputa amb un altre, però que no s'ho cregui l'altre. Argamasilla de Alba, llavors ho he de dir perquè ja he estat a la presó, a la cueva de Medrano, on diuen que va escriure Don Quijote.
Jo he estat als Molinos. Els Molinos que fan que... No sé què. Pues jo he estat als Molinos.
Doncs ho he intentat, perquè a casa sempre ha estat el Don Quijote allà i és com molt simbòlic amb el meu pare, quan el primer que fas quan arribes a Argamasilla és veure el Don Quijote i Sancho Panza, però no vaig poder, i potser no vaig poder perquè era vocabulari com molt antic, però tampoc és que em cridin massa l'atenció, he de dir, en general, la història. Més com per dir, m'he leído el Don Quijote, que per la gràcia que em pugui fer l'argument en si.
Sí, a mi em fa pal, to be honest.
Sí.
Però bueno. Vale.
Crec que passem de... És que se m'ha tancat el guió, meu iPad no me'l deixa obrir.
Pues mira,
sí, pues venga.
Pues bé. Ja està. Crec que tu que vaig Jane Austen, que simplement només vull dir que me'l vull llegir perquè m'agrada la pel·li. D'Orgullo i Prejuicio. I només per això ja m'interessa el llibre.
Doncs passem a acabar amb el tema d'avui.
Sí, doncs això, amb el temps la paraula clàssic s'ha desvirtuat una mica, s'utilitza per referir-se gairebé a qualsevol cosa, com hem estat dient, de sempre, coneguda, des d'una pel·li fins a una cançó, i això ha fet que a vegades oblidem que ser un clàssic no és només una qüestió de fama o d'antiguitat, sinó també de profunditat, influència, capacitat de diàleg i capacitat del diàleg amb el present. Uh-huh. I aquí acabem amb el tema d'avui, deixant el debat obert, i que donaria per 5 podcasts de 2 hores més, del que converteix o hauria de convertir un llibre en un clàssic i sobre quins llibres ho són. És una batalla de lectores i lectors individuals que acaben incloent a la societat el seu conjunt. Paradoxalment, sigui quin sigui un clàssic, sigui el que sigui un clàssic, sembla que el concepte no és immòbil i que és necessari que així sigui.
Boníssim, no, el tema de Rosalía. Sí. Impressionant. Com sempre, vam preguntar per Instagram als nostres followers. Vam fer dues preguntes, en aquest cas. Sí. Primer vam preguntar quin clàssic t'has llegit que t'hagi sorprès positivament. Vam tenir una resposta de la Raquel, que ens va dir Crim i Càstig.
No em sorprèn, perquè sí, el concepte de la gent clàssics que hagi sorprès positivament és complicat.
Sí.
I l'altra pregunta que vam fer és llibres que t'hagis llegit que creus que haurien de ser clàssics. Ens han dit, i aquest jo el recolzo, Stonebridge Blues,
sí,
clàssic, no només clàssic de la lectura LGTBI, clàssic i punt.
Mm-hmm.
Babel.
T'has acabat?
No encara.
Doncs pues quan te l'acabis,
sí.
Qui l'ha recomanat?
Jo.
Doncs pues, abans de recomanar com a clàssic, acaba tal.
Bueno, ja en parlarem a la següent capítol.
Vale. Bueno, de moment estic veient temes que podrien entrar dins d'un clàssic. Bueno.
Dale.
L'altre que aquest el poso jo també és Demà i demà i demà. Bueno, i aquest el va dir la Sara, gràcies a Déu que el va dir la Sara, perquè no volia ser jo la passada que el digués, que és Els Jocs de la Fam, que han marcat tota una maleïda generació, i estic molt d'acord.
Bueno, jo sóc millennial i també m'ha marcat, o sigui que no me marginéis, sí. Gràcies, xau.
El Senyor dels Anells o el Juego de Ender com a fantasia i com a ciència-ficció.
Mm-hmm.
Llavors, anem ràpid al racó de nostre racó de les recomanacions. Aquesta setmana he acabat dos llibres, però bueno, el que us he comentat abans que vaig comprar dissabte, el de les Niñas Salvajes de la Ursula K. Le Guin, m'ha semblat brutal. És un conte, així petitet, en horitzontal, o sigui, és maquíssim. Avui m'han dit, aquest llibre és la definició de conte, com està feta petit, en horitzontal, és tal qual, brutal, dels millor que he llegit a la Úrsula, perquè és de 2002, és com una Úrsula molt madura, m'ha semblat increïble, com a conte ràpid, i m'he acabat El castell ambulant, de la Diana Wayne, que és d'on va treure Miyazaki, de Ghibli, la idea del castell ambulant. És estupendo, o sigui, estupendo.
Aquest sí que tinc ganes de llegir-lo.
Jo te'l deixo, si vols. Em sembla brutal, molt diferent a la pel·lícula. Està traduït per Libelo Lit i al final em va resultar curiós perquè al final posa aquest llibre és un clàssic.
Bé, toma, molt bé.
Dale.
Com ho hem lligat tot plegat.
Ha acabat la temporada de Gen V, que és la, no sé, prequela, seqüela, no és seqüela ni prequela perquè és a la vegada amb The
para
Boys.
L'equela.
Sí, para l'equela amb The Boys. Molt recomanable, m'està agradant molt.
Jo recomanaré el llibre que he mencionat abans de les vampires lesbianes que entierren nostres huesos en la media noche i dues pel·lícules que tenia pendents per veure que ja les hem mencionat, però ara que les he vist dic que sí, que són molt bones i que les recomano. Una és Palm Springs, divertidíssima per veure un diumenge a la tarda que no saps què veure, és estupenda, i Sinners, pel·li de vampirs estrenada aquest any. Clar, meravellosa. Sí. Recomanadíssima.
T'agraden els vampirs? Que jo,
clar, clar, sí, sí, sí.
I jo també ràpidament us recomano una pel·lícula que vaig veure l'altre dia, que no us penso dir de què va ni res, però posava a la descripció un clàssico de la ciència-ficció del segle XXI.
Ok.
O sea, que portem poc, però em va agradar molt, no us diré res. M'he acabat de llegir l'integral de Hellboy, que és un còmic, novel·la gràfica, que és totxo-totxo, i m'ha encantat, ja sabia que m'agradava, però són molt curts, molt xulos. Si algun dia teniu ganes de llegir-vos, us el deixo. I The Morning Show, que és un programa que està a Apple. I he vist els dos primers capítols i, bueno, les actrius i actors que surten, fantàstic.
A mi no em crida l'atenció, però ja em diràs què
tal. Bueno, sí, vale.
Hey, El nostre apartat preferit i l'últim, Premi Espàcia i Premi Senyoro. Aquesta setmana el Premi Espàcia va per l'organització de la Fira del Llibre Feminista que es va fer a Sabadell el passat dissabte 25 d'octubre. Ens encanten les fires literàries i encara més si són en perspectiva de gènere i feminista. Així que volem reconèixer la tasca de l'organització i tota la gent involucrada amb el Premi Espàcia d'aquesta setmana. Mencionar també que van fer una xerrada sobre feminisme en les distopies, que l'hem mencionat durant el capítol, i que va ser molt interessant, i una de les participants va ser Laura Huerga, que és la fundadora de l'editorial Raig Verd, que tradueixen al català els llibres de la Úrsula K. Le Guin, i evidentment la Mireia estava fangirling que t'hi cagues.
Normal, normal. I el Premi Senyoro va a tots aquells senyoros que al llarg de la història han anat ignorant obres de dones i d'altres col·lectius, fent que la gran majoria de grandes clàssicos literarios siguin d'autors homes blancs. Coses com eliminar les dones de la història literària contribueix a eliminar-les de la història en general, i la criptogínia, paraula que ja haureu de conèixer perquè l'hem dit mil vegades, també és una forma de violència cap a les dones, cosa que lliga perfectament amb el tema del nostre proper
estem
episodi.
Estem fent tota l'estona dient el proper episodi,
És que el proper episodi serà xulo.
Sí. I fem el recordatori de les properes activitats. En farem una que no és nostra, però aprofitem perquè just quedarà molt poc quan aquest capítol surti. El 15 de novembre, Fira La Diversa, que és la segona edició a Terrassa, a càrrec de la llibreria Sinúcia.
Sí. Sinúcia.
Fira de llibres, activitats, de pensar gènere, cossos, sexualitat des d'una mirada dissident. Durant el dia hi ha activitats, xerrades, tallers, exposicions, paradetes de llibres. A les 13:30 punxa la nostra DJ preferida, DJ MVB.
La Maria.
Exacte. I nosaltres serem allà i us convidem a venir. El 21 de novembre farem un acte del 25ena, aviat més info. I el 28 de novembre tenim el Club de Cinema de Jennifer's Body. I fins aquí, déu-n'hi-do, disculpeu, perquè avui això dels clàssics, nosaltres serem clàssiques.
Sí. Teníem coses a dir que no hem dit.
Exacte. Sí, sí, bueno, ens hem deixat molt, eh? Perdoneu i esperem que...
Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies.
I ens veiem al proper episodi.
Gràcies, Adri.